migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miquel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, precisament amb la... Amb la Pilar estaven parlant de la previsió i el que s'espera de cara a litres de pluja amb aquesta dana que sobretot afecta a Llevant, a la zona de València, Alacant, Múrcia, que és on afectarà principalment aquesta dana. A nosaltres de retruc també ens arriben pluges i de cara a aquesta tarda hi ha una alerta activada en litoral, prelitoral, comarques del centre de Catalunya, del sud de Girona i Terres de l'Ebre, on plourà. Localment poden ser pluges intenses. No és una alerta vermella, com tenen cap Alacant i Múrcia, ni molt menys, però sí que plourà. Hi ha una alerta groga, un perill moderat d'intensitat de pluja. Així que molta atenció, perquè insisteixo que localment seran fortes. Després entrarem amb més detalls. Us sona el terme Catalunya buidada o Espanya buidada? És aquell terme que reflexa com la població abandona l'entorn rural per variades i múltiples motius i marxa cap a ciutats. Bàsicament seria una cosa així, de forma planera, no? Bé, hi ha un projecte, bueno, hi ha projectes o intencions i una preocupació dels diferents governs, que no sé fins a quin punt hi ha una preocupació molt elevada, perquè això no passi, perquè el món rural no quedi desprotegit, perquè no quedi abandonat, perquè no quedi buidat. Davant de tot això, d'entrada, caldrien diverses coses. Evidentment, aquí hi ha molts factors bàsics, no? Parlem de la comunicació, parlem de serveis i parlem de transport públic, que és una de les assignatures pendents en el món rural. Aquí podríem parlar què és primer, si l'ou o la gallina. Primer ha d'haver població per posar tots aquests serveis o primer posem serveis perquè hi hagi població? Aquí ja entraríem en un què, no? Però concentrar-nos en el tema del transport públic bàsicament és una assignatura clarament pendent en el món rural. Poca oferta, tant pel que fa a rutes com a freqüències. I què passa quan això... Pues que estàs obligat a agafar el cotxe privat. El teu vehicle privat has agafat, la teva oferta és aquesta, que el teu cotxe funcioni. Clar, problemes per anar a la feina, per portar els nens a classe en funció de quins llocs o nuclis urbans, gestions, etc, etc, etc. Sergi Tor, bon migdia, com estàs? Benvingut.
Molt bon migdia, escoltant aquesta pregunta tan interessant, que cap i a la fi és la clau de tot quan estem parlant també de l'equilibri territorial. Les inversions han d'anar per potenciar, en aquest cas, el desenvolupament i també el creixement demogràfic, o a causa d'aquesta falta de creixement demogràfic que no hi ha inversions. Recordem que amb la Catalunya dels 8 milions d'habitants, que hores d'ara doncs ja estem, 8 milions 100 mil persones, amb un creixement doncs a cada estadística de més de 100 mil persones, gairebé doncs el 80% estan concentrades a l'àrea metropolitana.
Sí, sí, però de totes maneres, evidentment, si no hi ha aquests serveis, si parlem d'ou o gallina, què fem primer? Evidentment, si posem una xarxa de transport públic, primer l'ha d'assumir no una empresa privada, perquè una empresa privada el que vol és guanyar diners, i si no guanya diners i la ruta no és rentable, doncs no la farà. Per això cal una inversió pública i una intenció i una iniciativa pública perquè això passi, Sergi.
Sí, és impossible que una empresa privada pugui desenvolupar, evidentment, aquestes eines de mobilitat perquè perdria molts diners, no? Per aquest motiu és molt interessant dins d'aquest repte Territori Connectat, que en aquell cas va impulsar el govern de la Generalitat amb l'Agenda Rural de Catalunya, aprovada el maig del 2022, doncs la realitzar un procés participatiu en el qual hi van participar 1.200 persones i 350 entitats per fer la valoració de les seves propostes, no? Dins d'aquestes propostes destaca evidentment les 50 que va realitzar el ARCA, que va crear un grup de treball de mobilitat rural. Són 50 propostes, en aquest cas per a tota Catalunya, però tenint en compte que ja algunes comarques estan realitzant iniciatives. Per exemple, des de fa 8 anys, la comarca de la Segarra està fent el transport a la demanda. Altres també, no? A la Garrotxa, al Pallars. Què vol dir això? No hi ha una línia regular, però en aquest cas hi ha un número de telèfon amb la qual doncs tu pots trucar perquè hi hagi aquest autobús. I aleshores aquest autobús fa una doble funció. El transport escolar, que és vital, que s'aprofita també per fer el transport personal. O, en aquest cas, amb una línia de transport escolar, s'aprofita també doncs per fer aquesta demanda. És una combinació a dues bandes perquè, òbviament, estem parlant a vegades de municipis molt petits que per arribar al que seria la capital de comarca, doncs Sort al Pallars, Cervera a l'Anoia, necessiten aquest transport per evitar doncs la necessitat del transport privat, que també és una despesa econòmica amb la qual no tenim l'obligació de tenir-la. Sembla que el cotxe sigui entre parts del parc de despesa privat, no? Per això, en aquest cas, hi ha la cobertura pública, que és la que tu feies esment, José Miguel.
Doncs mira, parlem i comentem això amb l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, l'ARCA, i parlem amb el tècnic de mobilitat de l'ARCA, el senyor Eloi Guinjoan, que el tenim al telèfon. Eloi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, com és la situació de la mobilitat a les zones rurals? Així, per fer un resum ràpid.
Bé, doncs és una miqueta el que has dit. Hi ha territoris, sobretot aquells que queden més allunyats de les grans ciutats, on l'oferta de transport públic és molt insuficient, a vegades inexistent. És normal, perquè al final no pots tenir una oferta que satisfaci totes les necessitats en llocs amb tanta poca densitat, i això doncs es tradueix, com bé has dit, en una elevada dependència del vehicle privat, que fa doncs que moltes vegades doncs redueixi també la qualitat de vida i les possibilitats de quedar-te al territori, perquè al final si la gent jove, per exemple, doncs no té la manera d'accedir a per exemple a un centre educatiu, no? Si el transport escolar ja s'ha acabat perquè s'acaba als 16 anys, doncs i no té manera d'accedir a un lloc per fer FP, per exemple, quan té 17-18 anys, doncs això pot portar aquella família a moure's, o quan la gent gran, a més estem parlant d'un territori amb població molt envellida. La gent gran que ja no pot conduir, si no té oferta en transport públic o és una oferta insuficient per anar, per exemple, al CAP o a l'hospital, doncs tot això són factors que al final també contribueixen al despoblament d'aquests territoris.
A la Segarra es va posar en marxa fa 8 anys una fórmula per impulsar la mobilitat sostenible i intentar remediar una mica tot això, que consisteix bàsicament en un servei de transport a demanda que es combina amb transport escolar, etc. No? De fet, la iniciativa sembla que s'ha consolidat bàsicament, hi ha unes xifres d'uns 25.000 usuaris que utilitzen, i vosaltres heu, en aquest model heu inclòs també més propostes, no? Com es pot millorar aquest model i exportar-ho a altres comarques?
Bé, nosaltres el que hem fet és un document de 50 propostes que fan referència a qüestions molt diverses sobre la mobilitat, val? Vull dir, qüestions de governança, de model tarifari, de sostenibilitat, de mobilitat compartida, i sí que hi ha un dels temes doncs que hem treballat o que hem inclòs alguna proposta que fa referència a aquest model que permet combinar el transport escolar, no? O sigui, més que combinar, que permet obrir el transport escolar a altres viatgers. Això és una modalitat que s'està implementant, com has dit, a la Segarra, però també en altres comarques, i creiem que és un bon exemple d'optimització de recursos, no? Perquè al final el que fas és doncs aprofitar que tens un autobús circulant per poder transportar més persones, no només els escolars que van a un centre educatiu, sinó també altres persones adultes. I després també hi ha la modalitat inversa, que són línies regulars que contemplen la possibilitat de reserva de plaça per escolars, no? Al final les dues modalitats són interessants perquè es tracta d'això, d'optimitzar recursos en uns territoris on per densitat de població, no? per demanda, difícilment podrà haver-hi gaire oferta.
Quines són els aspectes més destacats d'aquestes 50 propostes que heu posat al document, Eloi?
A veure, podríem destacar-ne moltes. Hi ha qüestions importants...
Ma, jo t'he dit les més destacades importants per qüestió de temps, eh? Jo repassaria les 50, sí. Però per qüestió de temps no podríem arribar. Però si haguessis d'escollir algunes molt essencials, quines escolliries, bueno, doncs, per comentar?
una o dues d'aquestes podrien ser les que comentàvem ara, de posar més facilitats perquè es pugui aprofitar el transport escolar per transport de viatgers i viceversa. També hi hauria una proposta que considerem molt rellevant, que seria impulsar algun tipus de plataforma per compartir viatges, no? El que s'anomena el carpooling, amb participació pública en zones rurals, i diem amb participació pública perquè a nivell d'empresa difícilment serà viable, però està clar que la mobilitat compartida pot ser una alternativa molt interessant per complementar l'oferta de transport públic. Després hi ha temes més de governança, que és que considerem que ja seria hora, doncs, que 22 anys després de la llei de mobilitat, que tots els territoris de Catalunya tinguin un pla director de mobilitat, val? Que actualment només existeix el de l'àrea de Barcelona i encara estem esperant els altres. Això què vol dir? Doncs vol dir que a la gran majoria de comarques rurals no existeix una planificació de la mobilitat.
Bé, i això és una qüestió de patata calenta dels diferents governs que hi han hagut, o és una qüestió senzillament que ni caen en l'assumpte? Que no sé què és pitjor, que no sé què és pitjor, si una cosa o l'altra.
Imagino que és una combinació de qüestions polítiques i tècniques. Aquí nosaltres no hi entrem perquè no som ningú per culpar ningú, però sí que el que diem és que cal corregir d'una vegada aquest dèficit, perquè si no planifiquem la mobilitat no podem oferir un bon servei. Després hi ha algun altre tema més que també s'ha centrat en l'administració, doncs, que és que igual que, per exemple, la Diputació de Barcelona, existeix una unitat tècnica que dona suport als ajuntaments quan volen fer, doncs, plans de mobilitat i treballar el tema de la mobilitat, a la resta de territoris no existeix. Doncs creiem que seria molt positiu, amb la col·laboració de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que la resta de diputacions a la llarga, doncs, també poguessin oferir suport tècnic als ajuntaments. Bueno, podríem anar dient bastantes, però per destacar-ne algunes.
Doncs Eloi Guinjoan, tècnic de mobilitat de l'ARCA, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bàsicament estem parlant, ho hem parlat, d'una de les estructures bàsiques de forma i manera d'estructurar territori i evitar la Catalunya buida. O almenys donar una oportunitat. Entre altres coses, caldrien més coses, Va, que de seguida parlarem de salut visual a l'Institut Oftalmològic Tres Torres, amb el doctor Emilio Juárez, i després ja actualitzarem la informació de serveis perquè ens caurà pluja. Ja, de fet, ja litoral, bona part del litoral ja ha estat ploent, però això anirà, a més, almenys a l'episodi de pluges, durarà fins demà divendres. Però abans, escolteu-me, una notícia. Y esta noticia va especialmente para empresarios y empresarias de pequeñas y medianas empresas. Porque ahora puedes contar con un director creativo ejecutivo de reconocido prestigio. Trabajándolo y trabajando codo a codo contigo, a tu lado. Brand Capital, quédate con el nombre, Brand Capital. Brand Capital ha hecho posible que pymes con carácter y visión pues consigan una ventaja competitiva al nivel de las grandes firmas, sin ser una multinacional ni una marca de moda. Tal cual, ¿eh? ¿Quieres ganar posición? ¿Quieres diferenciarte sin disfraces? ¿Quieres crecer sin perderte? ¿Quieres vender y hacerlo bien? Pues piénsalo. Más información en brandcapital.es. Brandcapital.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y la palabra demoledor encaja perfectamente para describirlo, ¿eh? A modo de resumen, viene a decir que el exministro Ábalos y el que fuera su asesor, su hombre para todo, Coldo García, pudieron recibir ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El terremoto de Vicente y el de las casi 275.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la falta de empleo digno. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiadía.es.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri. Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Problemes de miopia, de presbícia, d'estigmatisme... Ja sabeu que l'Institut Oftalmològic Tres Torres, doncs, ja porten molts anys amb això, eh? Porten un munt de temps, amb tota l'experiència que dona i la qualitat del servei que dona els anys. I parlem amb el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Bon dia.
Bon dia. Escolta'm, de què vols parlar avui? Avui tenim la presbícia, per exemple, la presbícia. Què tal? Com tracteu la presbícia a l'Institut Oftalmològic Tres Torres?
Doncs mira, t'ho explico perquè justament ahir passejant el gos i tenia aquestes amics de la zona que passejaven a nosaltres els gossos i em preguntaven justament això. Per això jo crec que és una pregunta adequada del dia.
Sí.
I és perquè pensen que la vista cansada s'ha d'esperar que la tingui del tot. I justament és que no és necessari. Pensem que gràcies a la tecnologia del Laser Catalyst, quan aquelles persones que els molesti l'ullera davant de la pantalla de l'ordinador o de prop i vegi que són molt dependents de vidre, es poden operar, no importa l'edat. És a dir, no necessites tenir 60 anys o 65 anys o amb catarates per operar-te de presbícia, sinó la que tu notes que ja ets dependent i que l'ordinador necessites ullera fixa o de prop fixa i això no ho vols, amb el Laser Catalyst podem fer la intervenció, posar una lent multifocal i deixar-se dependre de vidres de lluny, de prop i de mitja distància. És la pregunta dient que has fet avui precisament per això.
Clar. I quant de temps trigues en això? Jo vaig allà i dic, mira, tengo la presbícia, esto que quitármelo. Que començo estic perfectament operatiu, això quan triga?
Pues mira, si vens a visitar-te aquesta informativa gratuïta, ja ho saps, veiem el cas, valorem i donem el diagnòstic i la indicació. Una vegada donada, pues, la setmana següent, per exemple, et podries operar. Fem normalment durant la setmana els dos ulls i al cap d'una setmaneta del primer ull ja pots començar una vida relativament normal. Per exemple, el que són pantalles o contestar el telèfon, no hi ha cap problema, perquè al final, què busquem després de la cirurgia? Un cert repòs perquè no ens entri res als ulls que pugui perillar la cirurgia, que no es faci una infecció i tal. Però si fem calma, estem sentats, estem veient la tele, anem fent contestant trucades en l'ordinador i tal, podem fer-ho des de a pocs dies i a la setmana ja ens incorporem a fer una vida relativament normal. I, per exemple, l'esport, que em pregunten, no? Pues si vull jugar a pàdel o vull anar al gimnàs, pues normalment recomano dues setmanes després de que acabi la intervenció.
Una magnífica notícia, és magnífica això. Jo, recordeu una cosa, la primera visita informativa a l'Institut Oftalmològic Tres Torres és gratuïta. Aneu allà, us expliquen, mira, pues tenemos esto, 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 esto y esto. I a partir d'aquí, doncs, tota la informació la podeu trobar al web de l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Quants anys porteu, Emilio?
Ui, no, tu me'n faràs gran, eh? Si jo et dic que vaig operar el meu pare l'any 97, doncs comença a comptar.
No volia fer-te gran, vull dir, però
escolta... L'any 97 operava el meu pare a l'Hospital de Sant Pau. Va ser de les primeres intervencions que vaig fer i sol, en aquell cas, ja no estava assessorat per el que són adjunts. I llavors, doncs, imagina't, ja des d'aquella època, ja començàvem a fer làser en aquella època per corregir miopia, astigmatisme i hipermetropia. Les multifocals ja es començaven a posar i actualment, doncs, el que diem, la tecnologia del Catalyst per fer la intervenció i simplificar-la molt més, que és fer un gran percentatge de la cirurgia amb làser que és fixa, és ràpid i sobretot és molt fiable i després entrar a quiròfan per implantar la lent multifocal, que és la que te dona la independència dels vidres.
Doncs doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, escolta, moltes gràcies per la xerrada i per la informació. Una abraçada molt forta.
Vinga, abraçada, gràcies a vosaltres.
Cuida't, jove. La jove ha quedat així, ja havia tancat la comunicació, s'havia quedat amb el cuida't jove. Bé, estem a punt d'arribar a 2:15 del migdia. De seguida actualitzarem la informació de serveis. És a dir, parlarem de la meteo, del trànsit, i actualitzarem els titulars esportius amb el José Luis Gil, que ens explicarà tota l'actualitat esportiva. I després parlarem, atenció, perquè el 2026 entra el canvi d'etiquetes mediambientals als cotxes. Vaja, un nou invento. De seguida en parlem, absurdo, per altra part, ja entrarem en matèria després. Va, que de seguida actualitzem informació de serveis. Va.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ahora es mi madre quien necesita cuidados y en la residencia Los Tilos en el centro de Barcelona hemos encontrado ese cariño, moderna, acogedora, con atención médica todos los días y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93 450 7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story, un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá. 12 de octubre, El Auditori. Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Ahora es mi madre quien necesita cuidados y en la residencia Los Tilos en el centro de Barcelona hemos encontrado ese cariño, moderna, acogedora, con atención médica todos los días y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93 450 7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria a un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
COPE Cataluña y Andorra.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Hem escoltat les senyals horàries de 2:15 del migdia i, si us sembla, actualitzem la informació de serveis i comencem per la meteo. Bàsicament, atenció, encara que la part forta d'aquesta dana està afectant i afecta directament a la part sud de València, cap a Alacant i Múrcia, on hi ha alertes vermelles i una previsió d'intensitat de pluja forta i molt forta, aquí a Catalunya també tenim activada previsió de rascall, doncs aquesta previsió i aquestes alertes. Una alerta groga durant tota aquesta tarda, tot el litoral i prelitoral de Catalunya, des de la Selva fins a Terres de l'Ebre, comarques d'interior i prelitoral de Barcelona, comarques del sud de Girona i comarques de Tarragona, per intensitat de pluja. Hi ha un episodi, és aquelles que no plou, però de cop i volta se lia durant un rato, doncs aquesta és el que hi ha, aquesta és la previsió amb pluges que poden anar acompanyades de pedra, fins i tot. Aquesta inestabilitat ja començarà a partir de ben entrada aquesta tarda i s'allargarà fins demà divendres, perquè demà divendres encara tenim una alerta per intensitat de pluja al que serà les comarques de l'Ebre, Terres de l'Ebre. Principalment les dues comarques que estan en alerta per demà al matí divendres són el Baix Ebre i el Montsià. La resta, doncs, ens aixecarem un divendres amb boira, forta boira, ben enganxada de bon matí a tot el que és la Catalunya central i prelitoral. I clar, a ponent no pot fallar mai la boira. I ja després d'aquest episodi, ja per la tarda, la qüestió ja es calmarà més. Sí que esperem pluges, però aquest episodi es quedarà una mica més al marge. Les temperatures, ja ho notem, a la baixa. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Consultem el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Aquesta hora destacar una incidència a l'autopista P7 en el tram entre Freginals i Amposta. Hi ha hagut un camió avariat. A més, en aquell tram fins a poc hi havia unes obres. Això restringeix la circulació a un carril i en aquests moments hi ha 5 quilòmetres de cua, com dèiem, entre Freginals i Amposta en sentit nord, en sentit Tarragona. A banda d'això, la resta de la xarxa viària catalana, podem parlar de fluïdesa, de tranquil·litat. A aquesta hora només hi ha volum de trànsit més elevat a la mateixa P7 a Barberà en tots els sentits de la circulació i a la ronda litoral de Barcelona, amb aturades entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat i també a la zona portuària en sentit Trinitat. De moment això és tot de Cercat de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, Marta, que tinguis una bona tarda. Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal? José Miguel, companys, bona tarda.
Bé, el Barça no guanya diners.
Sí, home.
Ah, sí?
Sí.
Guanya diners o no guanya diners?
Bueno, aviam...
En funció de qui?
Clar, miri, és veritat que això dels diners i de l'economia de les empreses, o en aquest cas d'una gran entitat com és el Barça, està sotmès a les lectures que facis. Perquè, clar...
Vale. Això venia referint-me.
No, em remeto a les xifres que ha fet oficials el Barça com a avançament que sotmetrà a aprovació a l'Assemblea. Per una banda, et diuen, hem tancat l'exercici amb un benefici de 2 milions d'euros. Ah, bueno... Però és que, clar, després d'impostos són 17 negatius.
Ah. Clar. Llavors què, guanyem o perdem diners?
No ho sé. Sincerament, no ho sé. I tinc dubtes que els assembleistes que hagin d'aprovar o no aquests comptes sàpiguen que fer la lectura correcta o una lectura profunda d'aquests números. On diuen que el Barça ha ingressat aquesta temporada 994 milions d'euros. Bàsicament pel contracte de Nike, bàsicament per uns ingressos en rècord en qüestió de marxandatge. En tot cas, la previsió és que la propera temporada, 25-26, el Barça passi dels 1.000 milions d'euros d'ingressos, evidentíssimament, comptant amb el retorn a l'Spotify Camp Nou.
D'acord.
Clar. De tot això en parlarem amb Marc Síria, que és un expert en números, que ens farà una visita i que intentarà fer una lectura objectiva del que són aquests comptes que passaran a l'aprovació a l'Assemblea del Futbol Club Barcelona. Però per mi més important que això és el moviment estratègic que ha aconseguit Laporta a les darreres hores, signant la pau amb la UEFA, donant-se abraçades amb Michael Alkelaifi.
Vaja.
Estan a la porta d'entrada d'un retorn a l'antiga ECA, que canvia de nom. Vaja.
Bé.
Entre vostè i jo.
Sí.
Li ha posat les banyes a Florentino.
En sèrio?
Home.
No.
Sí, home.
I ara què farà Florentino?
Se'ns va dir que Barça i Madrid anaven de la mà en el tema
això,
de la Superliga.
Sí, sí.
Si ara Laporta abraça la UEFA, torna a la ECA i té unes relacions...
Fluïdes?
Fluïdes. Anem a dir
fluïdes?
Així, amb Ceferín i el Kelaifi, doncs, home, la conclusió òbvia és que ha deixat tirat a Florentino en el projecte de la Superliga. En tot cas, Laporta està avui...
Ai, ai, això tindria cua, això.
Laporta està avui a un acte de la Fundació Johan Cruyff, cap allà ha anat el Víctor Navarro, per veure si Laporta diu o no diu alguna cosa després del seu retorn, i amb això analitzarem la parcel·la de l'actualitat que fa referència al Futbol Club Barcelona. A l'Espanyol, ahir, a un advocat legal, a un despatx d'advocats legal a Barcelona, assignava la documentació que fa que aquest senyor, Alan Pace, sigui ja el nou propietari de l'Espanyol.
Es un gran honor dirigirme a todos vosotros. Llego con el máximo respeto por la historia de este club, por su gente, por todo lo que representa el sentimiento blanqueazul. Vengo a trabajar desde la humildad, escuchando, aprendiendo y dando lo mejor de todos para hacer crecer este proyecto.
S'entén que això s'haurà d'institucionalitzar en una junta extraordinària d'accionistes, donar-li forma i recorregut legal d'aquest tema, però Alan Pace ja és el nou propietari de l'Espanyol. Per què posa aquesta cara?
M'ha faltat alguna frase en català.
Aviam, és un extracte, eh? Ho confesso, no me l'he mirat sencer. He fet un compacte perquè no quedés llarg el tall.
Perquè no ho sé, que igual l'ha fet, eh? Ara...
Val a dir que les xarxes, a X, per exemple, sí que he vist el post que ha fet i ho ha fet en català... i en
això
castellà.
M'estranyava, això era una qüestió que m'estranyava.
Més preocupant que això, si el català o el castellà, són les 8 setmanes de baixa, que estarà Javi Puado.
Oh, això sí que...
Després d'unes 15 de genoll.
No hi ha idioma que compensi això.
Correcte, estem d'acord. El Girona, travesses, per qui ser, quins seran els jugadors que facin l'eix de la defensa, pensant que el proper partit del Girona és a Montjuïc contra el Barça? Hi ha l'opció de que juguin Reis i Blin, hi ha l'opció de fer endarrerir Arnau a l'eix de la defensa, o Axel Witsel. En bàsquet, victòries europees del Manresa a l'Eurocup de l'Uni Girona davant del Guinea a l'Eurolliga. Continuem arrossegant aquest tema de que el Baxi Manresa Hapoel Jerusalem ha estat declarat d'alt risc i que el Barça no li ha deixat o no li deixarà el Palau Blaugrana al conjunt israelià per fer la sessió de tir. I en handbol tenim un Barça-Zeged a la Lliga de Campions.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't molt.
Lo mismo digo. Quan... No, bueno, vostè es cuida bé.
Sí, i tant, no. Sí. Intento fer-ho, eh. Intento fer-ho. Bona panxa, bona ment, vull dir, intento fer-ho, eh. Bon exercici.
Bon paladar, sí.
Cuerpo esculpido, cara bonita, ho tinc tot. Clar. Bé, escolta'm, de seguida sabeu que qualsevol ampliació d'aquests titulars que ens ha explicat el José Luis, doncs les podreu escoltar com a 5 minuts de les 3 de la tarda a Esports Copé amb el Joan Batllori. De seguida parlem del canvi, aquest relleu, aquesta renovació de les etiquetes mediambientals dels nostres vehicles. Com ens afectarà? ¿Esto a qué viene ahora? Seria la pregunta que podríem fer o que ens podríem preguntar. ¿És que no estaven ben fetes? Primera pregunta, és que no estaven ben fetes? I ara per què les canviem? Doncs de seguida en parlarem d'això, intentarem treure l'opinió del president d'Automobilistes Europeus Associados, que ens ho podrà explicar. Tot això aquí a Migdia Copé, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Vive el cine español.
¿Qué has dicho?
Este domingo, 12 de octubre, celebramos un día completo de fiesta con cine de nuestra marca.
¡Escándalo!
Made in Spain. 6 películas para reencontrarnos con lo mejor de nuestro cine.
¿A qué te ha gustado? Como las películas, ya sabes.
¡Un tesoro!
El domingo, a partir de las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Atención, amantes de la nutrición y la vida saludable. Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el jueves 9 a las 23:59. En hsnstore.com tienes hasta un 70% de descuento en miles de productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y ojo, ofertas flash cada día. No te lo pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiero escuchar.
Prepareu-vos perquè ja l'any vinent tenim l'any vinent, que des d'aquí 3 mesos, doncs 2 mesos, tenim noves etiquetes mediambientals per classificar els nostres vehicles. La pregunta que ens podem fer és, ¿y esto ahora a qué viene? Per què? És que les que ja no són correctes? Bé, la qüestió, i bàsicament, és entrar més en definició del que contamina el teu cotxe. Però per què ho hem d'interpretar i com s'ha d'interpretar? Si em perdoneu, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el qué? ¿Nuestro coche va a tener que dejar de circular? ¿Vamos a tener que dejar más dinero del bolsillo? En parlem amb el senyor Mario Arnaldo, president d'Automobilistes Europeos Asociados. Mario, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Gracias, igualmente. Bueno, ¿esto cómo nos va a influir este cambio de etiquetas? Pues supongo que esto va a ser más restrictivo.
Bueno, en primer lugar, vamos a aclarar que está en tramitación todavía una ley en el Parlamento de movilidad sostenible y hay una cierta incertidumbre si al final se va a aprobar o no se va a aprobar. ¿Por qué? ¿Por qué se incorpora este nuevo criterio? Pues porque hay coches, por ejemplo, actualmente, que con un coches de combustión, que tienen un motor pequeño y que a pesar de no tener ningún tipo de tecnología eléctrica o híbrida, su consumo es muy bajo y por tanto emiten un escaso dióxido de carbono. Sin embargo, como son de combustión y no son modernos, no pasan de tener una etiqueta A, es decir, que no tienen clasificación ambiental B o C. Mm. Y por el contrario, hay también ciertos vehículos híbridos que lo que tienen es un sistema auxiliar, es decir, oiga, un sistema auxiliar que sirve para el encendido, para el arranque y demás, y dice, bueno, ya con esto tiene una etiqueta eco, sí. Cuando realmente es un coche que tiene mucho mayor peso y que si está funcionando con motor de combustión en lugar de con gasolina, pues resulta que es mucho más contaminante.
De acuerdo.
Por tanto, lo que trata es, y es lo que especialmente serían los más afectados, es decir, para que va a ser más exigente para ciertos coches híbridos enchufables obtengan la etiqueta cero que hoy están obteniendo, y también para los llamados microhíbridos, que posiblemente no les den esa etiqueta eco. En cualquier caso, habrá que respetar los derechos adquiridos y la clasificación que actualmente puedan haberse concedido a los coches ya matriculados.
O sea, básicamente, no sé si hay una previsión de cómo será este cambio en el parque automovilístico actual, o no se prevé un cambio muy drástico, aparte de lo que estabas explicando de esta reclasificación más específica.
Bueno, no está previsto precisamente el y ya digo que además todavía hay una incertidumbre porque esta nueva clasificación surge de unas enmiendas presentadas por los grupos políticos de Sumar, Bildu, RC y BNG en la Ley de Movilidad Sostenible, que incluso y precisamente hoy se va a debatir en el Congreso, ¿no? Por tanto, todavía hay una cierta incertidumbre, está en preparación de lo que se quiere, hacer en cierta manera. Y luego también porque lo cierto es que la clasificación ambiental en cada país de la Unión Europea ha seguido criterios diferentes, es decir, aquí volvemos otra vez a una asignatura pendiente para que en lugar de utilizar un mismo criterio en toda Europa, pues hay diferencias en cada uno de los países miembros y la clasificación ambiental. Y eso además puede afectar y está afectando al reconocimiento que cuando un vehículo matriculado en España va a otro país en el que también se hay un control de las
emisiones,
clasificación ambiental, pues no puede haber un problema de homologación, ¿no? Y entonces resulta que luego no te reconocen o tienes que estar inscribiéndote, es decir, que no es automático, ¿no?
Es un poco absurdo, tiene un punto de absurdo, porque claro, nos cambian estas etiquetas para acercarnos más a la Unión Europea y ser todos más iguales, pero realmente no hay una homologación en toda la Unión Europea.
No.
O sea, que esto... entonces, ¿para qué sirve? O sea, si yo cojo el coche y me voy, yo qué sé, pongo un ejemplo, a París y no me dejan entrar porque lo que aquí es correcto allí no lo es, o a Berlín, pues no acabo de entender esto, este acercamiento.
No, porque hay todavía, desgraciadamente en Europa, hay todavía demasiadas asignaturas pendientes. Claro. Hemos hecho, en muchos aspectos ha habido una aproximación, pero en otros muchos todavía pues cada uno hace de su capa un sayo. Y lo digo, pongo este ya. ejemplo, pero puedo poner también el ejemplo de las ITVs. Hay claro. una normativa sí. europea, pero todavía si no hay un reconocimiento de la ITV, y sobre todo porque estamos en una Europa sin fronteras, donde tiene que ser igual, porque la legislación tiene que ser igual y los trámites tienen que ser exactamente los mismos.
Pues señor Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones, muy amable.
Un cordial saludo.
Igualmente, va, que de seguida parlarem d'història. Sé que han passat ja les festes de la Mercè, però parlarem de la història. No sé si sabeu que hi ha una persona que explica i que ha publicat un llibre, bàsicament explicant tota la història de les festes de la Mercè. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia COPE, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, no sé com teniu la vostra salut del cor, però s'ha de vigilar això, eh? I més, a partir de certes edats, les revisions han de ser periòdiques per saber que la salut del teu cor, doncs, està en perfecte estat. O que deien a l'Emili, en perfecto estado de policia. Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris per assegurar-se d'un diagnòstic correcte, no? De que la cosa està bé, que està bé, que està correcta. A Inscor ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessitis. Directament, quan ho necessitis, ho fan. Ja saps que tota la informació les pots trobar al web. Si poses Inscor BCN, Inscor Barcelona, ho trobaràs tot. InscorBCN.com, per cuidar de la salut del teu cor.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es
història. Parlem una mica d'història local, en aquest cas d'història de Barcelona, i bé, que cada lloc té les seves històries, evidentment. molt concretes. Pobles del per què fan festes, aquelles situacions, quina és la llegenda, quina és la història que hi ha darrere. Doncs en aquest cas parlarem de les festes de la Mercè de Barcelona, dels seus orígens, del per què, del com. Hi ha un llibre, si estàs interessat per les festes de la Mercè, ara ja seran les de l'any que ve, però ja ho pots ben llegir. Si ets un apassionat de la història local, en aquest cas de Barcelona, de les seves costums, aquest llibre doncs t'explicarà què passa amb les festes de la Mercè. Festes de la Mercè de Barcelona és un llibre del César Alcalá. El César Alcalá és escriptor, periodista i historiador. Vull dir, és una mica de tot aquest home, eh? César, benvingut, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé, i tu?
Doncs encantat de parlar amb tu en aquest cas. Ostres, quan parlem de les festes de la Mercè, en quin moment penses, ostres, s'ha de posar aquí un seguiment històric de les festes de la Mercè?
Sí, i tampoc no està tan llunyà la història. És a dir, a l'any 1868, un grup de 70 burgesos catalans, aristòcrates i burgesos catalans, pues van dir que, bueno, que estaven cansats, per dir-ho d'alguna manera, de que les festes de Barcelona fossin Santa Eulàlia, perquè com que hi havia una mica de polèmica, i encara existeix, no?, aquesta polèmica de si Santa Eulàlia no va existir realment, diguéssim, la de Barcelona, la de Mèrida sí, llavors va ser una transposició a Barcelona, i tot aquest lío, van dir, home, doncs tenim que agafar, diguéssim, una verge o una mare de Déu que sigui la nostra, no? I aleshores se'n van anar a veure el papa i li van dir que a partir d'ara tenien que ser les festes de Barcelona, tenien que ser les de la Mercè. I el van convèncer, suposo, no s'explica, però suposo que el deurien convèncer amb alguna història, diguéssim, monetària, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
I en l'any 1870, pues, en el mateix 1868, va concedir, diguéssim, que Barcelona tingués com a patrona les festes de la Mercè, o la Mercè, i que fossin, diguéssim, el 24 de setembre. El que passa és que, clar, 1868 estem enrunant de l'enderrocament d'Isabel II, de tot el follon que va haver-hi en aquell moment,
sí.
I aleshores, clar, les festes no es van poder fer realment com a festa, primera festa, diguéssim, de la Mercè de Barcelona, hasta el 1871, que ja tenien com a rei Amadeu I, o Amadeu de Savoia, que va vindre fins i tot a inaugurar aquestes festes de la Mercè. És a dir, que podem dir que les festes de la Mercè són de 1871, tot i que la decisió, diguéssim, papal era de 1868.
Clar, i com evoluciona? Perquè ara, a més, també s'han tornat com qualsevol festa major d'una ciutat important. Ha evolucionat de moltes maneres, no?, les festes de la Mercè.
Sí, han evolucionat, diguéssim, amb el temps. És a dir, aviam, tenim que tindre en compte, clar, sempre ens tenim que anar posant una mica en la situació de cada moment. És a dir, hasta el 1902, que van ser les més extraordinàries que van haver-hi, hasta abans van haver-hi, diguéssim, dos moments molt importants, que va ser l'Exposició Universal de 1888 i el descobriment, o els 500 anys del descobriment d'Amèrica de 1892. Llavors, en aquell moment, es van aprofitar les festes de la Mercè per donar-li un gran rebombori en aquestes dues dates molt concretes. Abans i després van ser, diguéssim, unes festes tradicionals, diguéssim, de poble. És a dir, tampoc no ens imaginem allò uns grandes festejos. Sí, van ser unes festes bastant normals.
Una festa major a l'uso, bàsicament.
Ah, exacte, una festa major a l'uso, sense grans
esdeveniments, aquella rebombori...
Ah, exacte, ja, sí, exacte. No com les d'ara, que
pots
grans concerts i tot això, no? Aleshores, en el moment que va haver-hi un canvi, però va ser un canvi momentani d'un més d'un any, va ser l'any 1902, quan Francesc Cambó, també per una inspiració, diguéssim, política, va decidir que les festes de Mercè fossin a nivell de tot Catalunya. que fossin les festes de Catalunya, i aleshores va invitar pues, a gegants de tot Catalunya, a tota una sèrie, diguéssim, de participants i de diferents festes majors que es feien al voltant de Catalunya, més que res perquè en aquell moment, clar, ell estava a la Lliga i ell volia donar-se, diguéssim, un reconeixement a nivell de tot Catalunya, però electoralment enraonant, o sigui, no per les festes de la Mercè en si, sinó perquè ell tingués un prestigi, diguéssim, polític, no? I llavors aquelles festes de la Mercè van ser les festes de la Mercè de Catalunya, no de Barcelona, de tot Catalunya. Clar, a l'any següent, 1903, van tornar a ser les festes, diguéssim, populars. I llavors van anar, diguéssim, planejant. Sí, sí. I aleshores, clar, tens després... Tot...
Això de que Can Bo fes la festa major com, de la Mercè com les de Catalunya, no sé si a Santa Tecla, a Tarragona, els hi faria cap gràcia, tot això, per exemple.
Bueno, també no, van dindre, eh?
Van dir, sí, està molt bé la Mercè, però escolta, Santa Tecla la tenim aquí a Tarragona, per no posar Girona o
sí, Lleida, sí,
no?
Sí, sí, evidentment, Sant Narcís a Girona o d'això, sí. No? Però, bueno, no va deixar de ser una campanya de màrqueting.
Va, d'acord.
I també, en un moment determinat, bueno, també... també tenim que tindre en compte que estem en l'any 1902, també tenim que tindre en compte que ell va aprofitar molt, diguéssim, això és una d'aquelles coses que se sap poc, diguéssim, que és el Pla Cerdà no comptava amb la plaça Catalunya. La plaça Catalunya no existia dintre del Pla Cerdà.
Sí, sí.
I aleshores, en aquell moment, es va obrir la plaça Catalunya, la plaça Catalunya que tenim avui en dia. O sigui, es van tirar totes les cases que hi havia al voltant de la plaça, o sigui, diguéssim, el carrer Fontanella, arribava fins al carrer Palai. És a dir, no hi havia una gran esplanada allà que lligués la part vella de Barcelona, o la part, diguéssim, de les muralles cap a baix, amb la nova, que era l'Eixample, no? Aleshores, quan es va obrir la plaça Catalunya, clar, va ser el gran moment de fer, diguéssim, home, doncs fem una gran festa major celebrant que tenim una gran plaça, que és la plaça de Catalunya, plaça Catalunya, tota Catalunya. Va ser, diguéssim, tot un condicionament polític, cultural, bueno, allò de donar-te... I llavors, clar, com que la Lliga estava en aquell moment en el poder, de, diguéssim, governava Catalunya, doncs, clar, no va ser una campanya de marca màrqueting pura i dura.
Aha. Doncs gaudim d'aquest llibre, Festes, les festes de la Mercè de Barcelona, de l'editorial Almuzara, del César Alcalà. César, escolta'm, felicitats pel llibre i per aquesta recopilació d'informació d'unes festes tan guais com són les de la Mercè.
Moltes gràcies a tu per l'entrevista.
Una abraçada molt forta, cuida't.
Una abraçada, adéu.
Adéu. Una qüestió històricament molt interessant. Anem tard, perquè les festes de la Mercè ja han passat, vull dir, anem tardíssim, que és quasi un mes tard, vull dir... Però bé, la qüestió històrica està bé i és una qüestió evergreen. És aquelles notícies que diuen evergreen, que sempre estan verdes, que és una qüestió que possiblement no és el moment àlgid, però que és constant i val per avui, i si xerrem d'això l'any vinent també valdrà, perquè és d'aquestes festes que, com les de Sant Narcís, Santa Tecla, etcètera, etcètera. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, tant a Herrera com a migdia, a Cope Catalunya, les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja, rebint una salutació del que els ha parlat, amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda. We'll be right back.